Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit. És diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que s'ha jugat la final del Mundial, una final inoblidable. La guanyada a l'Argentina, la guanyada a Messi, però més enllà de Messi, la final ha estat un autèntic monument al futbol. De bon futbol, de bons detalls tàctics i de grans detalls tècnics i sobretot d'emocions difícils de superar. No sé si hi ha algun esport capaç de generar les emocions que ha generat avui la final del Mundial de Futbol. L'Argentina l'ha guanyada als penals després d'empatar a 2 als 90 minuts i d'empatar a 3 al final de la pròrroga. L'Argentina, que no és només Messi, que és Messi, que és Di María, que és Enzo Fernández, que és Julián Álvarez i que és Scaloni, que és un molt bon equip de futbol que ha estat superior a França en molts minuts, tàcticament, per convicció i per energia, però França té molt talent tècnic i físic, i té Kylian Mbappé. Ha fet un hat-trick en una final del Mundial. 2 gols de penal, però un hat-trick. I ha estat a prop de fer-ne 4 de gols en una final d'un Mundial. Un partit descomunal, també, el d'Mbappé. Els gols han estat, segur que ja ho sabeu, de Messi, que n'ha fet 2, el primer de penal, i de Di María per l'Argentina, i d'Mbappé, que ha fet els 3 de França, 2 de penal. L'Argentina ha jugat més que França, ha volgut més que França, però França ha pogut guanyar la final, als 90 minuts i a la pròrroga. La penúltima jugada del partit, la penúltima, ha estat una aturada amb el peu esquerre del Dibu Martínez, encara més difícil que l'aturada de Casillas contra Robben en el Mundial que va guanyar Espanya el 2010. L'última jugada del partit de la pròrroga ha estat una rematada de cap fora de Lautaro, això al cap de 20 segons de la gran aturada del Dibu. S'han jugat 139 minuts de futbol. 139. 45 més 7 a la primera. 45 més 8 a la segona. Això són 105. Els 30 de la pròrroga i 4 d'afegit entre les dues parts de la pròrroga. Ha estat esgotador, sobretot per als jugadors, però també pels que hem seguit aquesta final, que s'ha decidit als penals, on ha tornat a aparèixer el Dibu Martínez, que ha aturat un penal i ha forçat l'error de Tchouaméni. Messi l'ha picat com quan era molt jove, al Barça, aguantant al màxim i picant fluixet. I un secundari, Gonzalo Montiel, un suplent del Sevilla, lateral dret, passarà a la història com l'argentí que va transformar el penal de la victòria. Ens pensàvem que havia de ser el dia de Messi. I ha estat el dia de Messi i del futbol. Messi ja té el seu Mundial, no sé si l'havia de guanyar, però la seva història és més bonica amb un Mundial. No sé si després d'avui Messi és el millor jugador de la història, perquè no sé si cal fer un debat al voltant d'això i si és possible trobar la veritat. El Mundial s'ha acabat amb el partit més apassionant i el de més qualitat del campionat. Una final inoblidable que culmina una història com la de Messi i, més enllà d'això, que torna a confirmar que el futbol és un esport especial que a molts ens connecta, que a molts ens emociona i que ens fa viure moments que ens queden gravats per tota la vida. El d'avui és un d'aquests moments. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 18 de desembre. Ja us avanço que dedicarem tot el programa a la final del Mundial, tota l'hora, i segur que ens falta temps, molt temps. La nit d'avui la passarem amb l'Oriol Domènech. Curi, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, Xavi, bona nit.
Us ho havíeu passat mai tan bé veient una final d'un Mundial, Uri?
Jo crec que no, jo crec que és la millor final, sobretot per l'emoció que ha tingut, el gols als últims minuts del partit, últims minuts de la pròrroga, els penals, que a mi m'encanten els penals, per tant, jo ho ha tingut tot.
A mi els penals m'encanten, i crec que no ha estat el més emocionant de la final. Sònia, tu no tens una gran memòria, no t'estic criticant, això sempre ho dius, però això d'avui no ho oblidaràs.
Home, és que, entre altres coses, és la primera final de Mundial que presencio. Per tant, fos com fos, l'anava a recordar. Però sí, a més, és que ho ha tingut tot. Més enllà que emocionalment A més, hi ha hagut finals on potser no tenies tan clar, no? T'asseus davant del sofà i no tens tan clar qui vols que guanyi, t'és indiferent. I jo aquí, com a mínim, jo tenia bastant definida la meva posició. Volia que guanyés l'Argentina, volia que guanyés Leo Messi, i diria que l'hem gaudida i l'hem patida pers iguals. Per molts moments semblava que França se la podia endur.
Mira, ara, davant de Diagonal 614, als Estudis Centrals de Catalunya Ràdio, hi ha un cotxe aturat al semàfor amb una bandera de l'Argentina, onejant-la, traient-la per fora de la finestra d'aquest cotxe, que és un cotxe vermellós. Hi ha molt xivarri a Barcelona des que ha finalitzat la final. Un ambient especial, imagina't, a Buenos Aires. Ara anirem a Buenos Aires. Costa, tu també has seguit la final des de Qatar. Has gaudit més o has patit més?
No, t'haig de dir que l'he gaudida moltíssim, perquè els primers 75 minuts m'han semblat un recital de l'Argentina, o com a mínim un recital per incompareixença del rival, i de sobte un partit que semblava acabat ha revifat i ens ha portat a una anada i tornada, un intercanvi de cops molt poc propi d'una final de Mundial, com a mínim de les que jo havia viscut en directe, perquè jo vaig veure la dels penals de França-Itàlia amb de Zidane, que va ser penals.
I la de Rio també la vas veure, no?
I la de Rio també, i allò va ser un 1-0, sí, amb el gol de Guedes, però no va tenir res a veure amb amb el partit d'avui. Aquell dia, per dir-ho així, vam patir amb Messi, o vam plorar, si voleu exagerar-ho, i avui... Vaja, hi ha hagut un moment de la final que ho he vist perdut, amb el 2-2 em semblava que els francesos hi anaven com a lleons, però de cop ha arribat al final del partit i la pròrroga,
sí.
I allà, no sé per què, mèrit de l'Argentina de temperar els nervis, o de mèrit dels francesos de frenar-se, però allà, jo crec que allà ha estat la final, perquè si els francesos haguessin continuat amb el tren dels últims 10 minuts de partit, es veia venir el tercer d'Mbappé.
Sí, però vaja, el quart de França no ha arribat, perquè el Dibu Martínez, per cert, Francesc, sí, Ripoll, sí. Com es diu el Dibu de nom?
Emiliano.
Ricard, tu encara estàs excitat? Jo estic sense bigoti i excitat.
Home, sí, la veritat és que... Bé, jo estic reposadament feliç, vull dir, estic molt content. Estic bastant serè, però molt content per tot el que ha significat el partit, per haver trencat una tendència d'un campionat que en alguns moments ens havia desesperat, perquè hi havia hagut massa por, per aquesta connexió un altre cop del futbol amb la gent, i sobretot amb gent, diríem que d'edat més aviat jove, que són capaços de fer moltes coses alhora i cada cop i volta un partit de futbol, segons quins partits de futbol, se'ls hi fan molt llargs perquè no passen coses. Bé, ha estat un homenatge al futbol i ha tingut un final, com deia la Sònia, pels que volíem que guanyés l'Argentina i que guanyés Messi, ideal, però és que ha estat una xeta d'emocions constant, respostes mentals potentíssimes dels protagonistes a situacions molt complicades, i bé, un partit que jo crec que sí que recordarem sempre.
S'ha acabat el Mundial i, clar, la petjada final de la final és molt bèstia com per no recordar-lo en positiu. Després hi ha moltes derivades, però vaja, amb l'excitació del dia i el nivell de la final i les emocions que ens ha generat, el recordarem sobretot per la final i per Messi. Ara torna el futbol nostre de cada dia, Francesc.
Sí, dimarts torna la Copa del Rei. L'Espanyol juga dimarts a la Lliga a la Illa de la Palma contra l'Atlético Paso, i el Girona i el Nàstic juguen dijous. El Girona contra el Cacereño i el Nàstic contra el Màlaga.
A la Lliga F, la Lliga Femenina, hi ha hagut jornada, però no ha jugat al Barça.
Sí, tenia ajornat el seu partit perquè ve de jugar Champions dijous i torna el dimecres. Sí que ha jugat al Llevant Les Planes, que ha sumat un punt aquesta jornada. Llevant Les Planes 2, Villarreal 2, ara és a 3 punts del descens.
A segona, l'Andorra va empatar el divendres al camp del Tenerife.
És 9è a 3 punts del playoff. El líder és a Les Palmes de García Pimienta.
Del Pimi. En handbol, el Barça ha guanyat aquesta tarda mentre es jugava la final del Mundial, i clar, poc ressò ha tingut la Supercopa Ibèrica a Màlaga. La Supercopa Ibèrica és una nova competició entre els millors equips
d'Espanya i
de la Sobal i els millors partits de Portugal.
El Barça ha guanyat el Porto a la final, 32-24. El Granollers, l'altre equip que la jugava, va perdre contra el Porto precisament ahir a les semifinals.
A la CB, aquest vespre el Barça jugava al Palau contra l'Unicaja i ha guanyat.
75-60 contra l'Unicaja, no ho deies.
Aquest migdia ha guanyat també, i victòria molt important, del bàsquet Girona de Fontajau.
Contra el Saragossa, 78-69.
Ahir la penya va guanyar la pista de l'Obradoiro i el Baxi Manresa va perdre a casa contra el Bilbao. I aquest diumenge al Palau Sant Jordi, Francesc, han jugat les finals del Masters del Padel World Tour.
Sí, hi havia una catalana que podia acabar l'any com a número 1 mundial, la reusenca Ariana Sánchez, però ha perdut la final fent parella amb Paula José María contra Ale Salazar i la menorquina Gemma Triay. La pressió és molt divertida, de fet, ha estat una gran final, també ha estat molt bé la masculina, que han guanyat els números 1 del món, LeBron i Galant.
Has anat al World Padel, és World Padel Tour, oi?
Correcte, sí.
Li he canviat l'ordre i has anat aquests dies, Uri?
Dijous, divendres, dissabte, el primer partit de l'últim.
Doncs aquest matí he vist la final femenina i la masculina.
No, aquest matí no he pogut perquè tenia un torneig, però...
Un nivell increïble, boníssim. Sí, sí. Tot això el diumenge de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que encara continua. Podeu continuar trucant al 921-50-50, 921-50-50, dedicada a la lluita contra les patologies cardiovasculars. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. En parlarem aquesta nit també de la Marató i d'alguns casos que ens toquen de prop. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Argentina i Leo Messi són campions del món. Argentina suma el seu tercer mundial. Messi ja en té un de mundials. Amb què us quedeu més? Amb el fet que Messi tingui el seu mundial o amb el partit que ens han deixat, la final que ens han deixat França i l'Argentina, Uri?
Home, les dues coses, no? Perquè al final tots aquí ens feia molta il·lusió, sobretot els que hem compartit tant Sant Germà amb Messi i Barcelona, que guanyés el mundial. Com tu bé dius, no pel tema dels debats, que ja portem molts dies, és un tema que és cansino, sinó perquè hagi tingut un gran final a la seva carrera. Jo crec que un jugador com ell, com en el seu dia els Pelés, Maradona, els darrers grans jugadors com Zidane o Ronaldo, jo crec que un jugador com Messi, després de més de 15 anys sent el millor del món, mereixia guanyar aquest Mundial. Però al final també ha estat a l'alçada de Messi.
Sí.
Jo abans ho he dit, que jo crec que és la millor final que he vist. La que més s'apropava potser és una de les primeres que vam veure, que és la de Mèxic, que va ser una final semblant a aquesta.
Sí.
Argentina es posa 2-0.
Sí, sí, per un moment he pensat que Messi feia passada de gol per De Paul i feien el 3-2 abans de 90.
Li ha fet a Lautaro i Lautaro
De Paul duia el 7 com Bruxaga. Era per... Sí, Lautaro és un fallagols professional. En aquest Mundial hi ha dos fallagols professionals. Chedira del Marroc i Lautaro de l'Argentina.
Sí, però en la jugada del tercero està malament, Lautaro. Al final ha xutat d'ell.
Sí, ha fallat. Però...
No. És que abans
descarrega bé.
Lautaro pot tornar a Buenos Aires perquè va marcar el penal definitiu, sí, davant els Països Baixos i per això pot tornar.
Sí, però realment... en el joc Lautaro, és veritat que ha tingut bones accions, però de cara a porteria la rematada avui a l'últim instant, després de la gran aturada del dibuix, rematada de cap franca, punt de penal una mica més avançat, és que no gira i l'envia 3 metres a l'esquerra. Sí, sí.
Hauríeu d'haver vist en aquell moment les mans al cap al dibuix, perquè m'he imaginat, aquest tio està pensant, he fet l'aturada que ens podia donar, que ens dona el dret com a mínim a arribar a penals, la tens claríssima i és que no agafes ni tres pals, ni els tres pals agafes.
Lautaro ha tingut una altra molt bona, que em sembla que li ha tret Upamecano, em sembla.
Sí.
Sí,
per
controlar, allà dins de l'àrea no es pregunta.
En aquesta li deixa Messi,
sí,
i després de veure que la pilota s'està vella contra Upamecano, Messi ha fet un gest que s'ha contingut, però ha fet un gest amb el cos, com volem dir.
Ha tingut un altre passada en profunditat del lateral del Sevilla, que havia jugat d'extrem, d'Acuña, que també Upamecano l'ha pressionat i amb l'esquerra ha xutat fora. Realment no ha estat el Mundial de Lautaro, però és campió mundial. Sònia, tu et tira molt al factor Messi, eh? O sigui,
sí.
I el Costa també, crec.
Jo estic convençuda que la final d'aquest Mundial, òbviament, la recordarem i fins on m'arriba la memòria és de les més emocionants. Perquè, a més, els últims minuts de la pròrroga han estat increïbles perquè anàvem d'una porteria a una altra i qualsevol dels dos podia haver marcat. I, a més, era un duel entre Messi i Mbappé. És que ho tenia tot, aquesta final, però a mi em pot, per sobre de tot, que Messi tingui el seu Mundial i que a més és que és una història rodona. Ell venia aquí a jugar al seu últim Mundial, se l'endú i ja es pot retirar, tot i que no vol.
Estem convençuts que és l'últim Mundial de Messi o no?
No ho sé.
Crec que ell ho ha dit en els últims dies. Inicialment va dir molt difícil, jo crec que en els últims dies fins i tot ha confirmat si sí, serà el meu últim Mundial.
Però no ha dit, però vaja, ha dit que no es retira de l'Argentina, eh? O sigui,
no, això no, això no.
Amb l'Argentina. Costa, he vist un post, crec que hem de dir, a Instagram, que ha fet molt maco.
Bé, és que per sort o per desgràcia m'ha tocat seguir Messi amb la seva selecció molts cops i jo he vist com a Messi li deien el català en to despectiu a l'Argentina. Jo he vist com a la Copa Amèrica del 2011, que els eliminen a la fase de grups perquè certament ho van fer de pena, xiulant-lo tot el camp de Santa Fe, i a mi allò em sabia greu perquè jo sabia la dimensió de Messi i a Barcelona sabíem que ell jugava al Barça, però que es desvivia per anar amb la seva selecció, per fer alguna cosa gran amb la seva selecció. I avui t'haig de dir que més que el moment en què ha aixecat la Copa, hi ha hagut un moment de la pròrroga que encara no guanyaven, que estava tot al fons, que era només d'Argentina. Vaja, el 80% de l'estadi eren d'argentins, però hi havia un gol que era únicament argentí, tots fent-li la reverència aquella que tants cops hem vist fer-li al Camp Nou, i he pensat, hosti, han tardat 15 anys, però ja hem arribat tots al mateix lloc.
Mira, Ricard, amb tu dubto si recordaràs més el dia d'avui perquè Messi té el seu Mundial o per la final que hem vist.
Doncs jo també, no sé. Bé, de Messi perquè és la culminació, no?, de tot aquest viatge que expliquen el Jordi i la Sònia, i tots teníem ganes de treure'ns aquesta espina. Però és que ara parlàveu de la pròrroga, jo crec que la pròrroga és preciosa, o sigui, la pròrroga és una... Normalment en aquestes finals les pròrrogues són més especulatives que mai, no fer un pas endavant, i això s'ha destapat tot.
Deixa'm fer una cosa, el Salmo és a Doha. Salmo,
què tal?
On pares?
Doncs al centre de Doha, esperant alguns aficionats argentins que estan sortint i han marxat del camp fa una estona, perquè avui la zona mixta ha durat menys del que tocaria.
El Salmo, no han fet zona mixta els argentins, oi, Sònia?
No, depèn del que consideres fer zona mixta. Jo estrictament... No, exacte, estrictament zona mixta no han fet, però sí que han sortit i han passat per la zona mixta. I sí que sortien paraules de la seva boca, perquè el cert és que tot el grup ha sortit a la vegada cantant càntics argentins. No sé si era el Muchachos. Mira, tenim el vídeo, les imatges, la veritat és que jo no m'he fixat, perquè estava pendent de en aquell moment de gravar i després de...
al club de la mitjanit el vídeo.
Doncs mira, si algun oient el sent ens pot recordar. Però en qualsevol cas liderava el grup Leo Messi amb la Copa del Món a les mans i anaven passant tots els argentins cantant ràpidament directes cap a l'autobús. T'haig de dir que, clar, feia potser 3 hores que havia acabat el partit quan han aparegut els jugadors. Per tant, probablement el més aconsellable era això que han fet. Vull dir que al vestidor hem vist algun directe a través d'Instagram d'Otamendi, per exemple, i es veia que corria l'alcohol.
Estaven
i, de fet,
estaven celebrant.
El Kun Agüero ha sortit amb tot el grup i anava ruixant els periodistes amb xampany. És a dir, que probablement han decidit que millor no fer escenes que no tocaven en aquell moment.
Mira, xarxes, que amb un càntic els periodistes no ens deixava gaire bé, la veritat.
No, bé, però és clàssic, la Maradona el 86, l'Argentina de Maradona el 86, també criticava moltíssim en les seves cançons i en moments de celebració la premsa argentina. Després, a veure si ens fan petons. I... El Ramon Salmurri ha estat l'encarregat de explicar, narrar la final del Mundial a Catalunya Ràdio. Hi han passat tantes coses que hem decidit aprofitar part de la pel·lícula de la final que s'ha viscut al Tot Gira, pel·lícula obra del Raúl Orgales, perquè viviu reviviu un dels partits més emocionants que s'han jugat en tota la història.
A punt de començar també una de les grans finals de tots els temps. Leo Messi contra Kylian Mbappé, xiula Marciniak, comença aquest Argentina-França. Compte la pilota que li cou a l'esquerra, altra vegada, Di Maria. Es fa Dembélé com vol. Rafael cap a dins, Di Maria, penal. Messi davant de la pilota, xiula Marciniak, Lloris sota pals. Messi cap a l'esquerra, xut, gol! Altra vegada Lionel, altra vegada Messi, com el Camp Nou, com el Bernabéu, com el Wanda, el Pizjuán o el Villamarín. Ara, en la final de les finals, amb l'albiceleste, la creu de Sant Jordi nascuda a Rosario, el barceloní d'origen argentí, posa en avantatge l'Argentina en la final de les finals. Argentina 1 al peu de Messi, França 0. Leo Messi obre amb Julián Álvarez contra l'Argentina, és perillosíssima. I va tot sol. Di Maria, segon pal, Di Maria, xoc! Gol! El segon de l'Argentina a la contra. Fideo Di Maria apareix al segon pal. L'acciones de Leo Messi en camp propi, a un sol toc obrint a la dreta. Es desplega tota l'Argentina i la passada al segon pal cap al Fideo Di Maria per deixar-li el punt i com aquesta primera meitat. Argentina 2, França 0. La reculturam, contra de nou Mbappé, el xoc i el gol! El gol de Kylian Mbappé! Empata el partit França! No pel final! Apareix Mbappé, quin gol! Argentina 2, França 2! França capgirat el partit! Xiula al final del partit, Marciniak, partit boig, Argentina 2, França 2, primer Messi, després Mbappé, ens anem a la pròrroga. Montiel, que juga la pilota en llarg, compta amb Messi, frontal de l'àrea, apareix Lautaro, tot sol, Xavi, Messi, de nou la pilota entrat, reclama l'Argentina que la pilota entrat, i el gol! Gol! Altra vegada l'Argentina! 8 de la segona part de la pròrroga! El gol de l'Argentina per fer el 3-2! La pilota de Lautaro a la dreta, el xut! Queda morta després de l'aturada de Llorí i Messi amb la cama dreta fa el tercer. Gol de l'Argentina. Pujaria absolut a l'Osail. Argentina 3, França 2. És Mbappé al xut, topa en un defensor, reclama un possible penal. Kylian Mbappé i l'ha assenyalat Virginia. Mbappé cama dreta al xut. Gol. Kylian Mbappé allarga el partit. Argentina 3, França 3, en la final de tots els temps. Arriba el partit al final amb l'acció d'Mbappé. Argentina 3, França 3. Ens anem als penals. Montiel, cama dreta per la història. Montiel al xut. Gol! De Montiel! L'Argentina és campiona del món. L'Argentina és campiona del món. Messi tanca el cercle. Pràcticament a les 7 de la tarda. L'Argentina estampa la tercera estrella al pit i Messi conquereix finalment el món. Partint de Rosario, però parit a casa nostra, el millor futbolista de tots els temps. Lionel, Andrés, Messi, Cucitini, Rosarino de Castelldefels, Pibé de la Masia, Boludo que canta el Joan Petit, engrandeix la història de tots nosaltres. La que pintava Salvador Dalí, la que imaginava Antoni Gaudí, la que musicava Pau Gasals o la que cantava Joan Manel Serrat. Messi és Messi i ni amb la remera albiceleste posada ni canviant el Camp Nou pel Parc dels Prínceps. Durant un temps, el seu èxit deixa de tenir una mica de tots nosaltres. Argentina guanya el tercer mundial. Kempes el 78, Maradona el 86, Messi el 2022. Maradona cedeix el tron i Messi s'apodera de la història. Tota teva, Leo, tota teva. Argentina és campiona del món.
El millor del món ja és campió del món. Felicitats, Leo.
Salmo, enhorabona per la narració, per aquest relat final. El club és el tot gira posat, el de Víctor Hugo Morales, i t'he de dir, i saps que no m'agrada ensabonar-te, i a tu especialment menys encara, m'ha emocionat més el teu relat final que el de Víctor Hugo Morales. T'ho dic de debò.
Home, moltes gràcies. Moltes gràcies.
Però i això t'ha sortit així? T'ha sortit així de sobte a totes aquestes de natural. Referències naturals?
De cop al bot.
Molt bé.
De cop al bot.
No, la primera part ho deia seriosament. La segona era una conya. Per sí, no semblar tan llapiscós. Però la primera part, t'ho juro, he pensat, hòstia, si ho ha fet millor el Salmo que el Víctor Hugo Morales aquest...
Ho ha fet molt bé, Salmo. Molt. No sé com ho ha fet Víctor Hugo, però escolta...
Era l'últim partit, no, del Víctor Hugo Morales, avui?
Sí, avui... L'altre dia hi ha la tanda de penals contra qui va ser? Contra Holanda?
Sí.
Ja vaig sentir-li una gravació i... Diguem que el Salmo va 45 revolució.
També, sí. El tot gira. I tu, va, que no tens compromís amb el Salmo. Què t'ha semblat?
Jo t'he de dir que el del Salmo m'ha semblat, el que dius tu, més emocionant.
Sí, també més emoció.
Referències de casa nostra.
A nosaltres ens toca més de prop, sí. Va, anem avançant. Per vosaltres és una pregunta que necessito fer. Argentina, justa campiona, Uri?
Sí.
Sònia?
Del tot.
Costa?
Sí.
Torque?
Malgrat que la meitat no valen, molt justa.
Salmo? També,
Sí.
Per mi també ha estat la selecció que ha competit amb més ganes, amb més convicció, amb bones idees futbolístiques.
La paraula és aquesta. És la que millor ha competit amb diferència. Sí. No seria la que millor ha jugat.
A mi m'ha semblat un equip interessant de veure i que feia moltes coses bé.
Jo crec que avui és el millor partit que han fet en diferència.
No és l'únic.
Del dia de Croàcia es parla molt bé, però la primera mitja hora... l'únic que fan és defensar-se i la pilota la tenia Croàcia.
Sí, partit molt tancat.
Però no pateixen, Uri.
No. Bueno, però a mi no em sembla un gran partit, el d'avui sí. Els primers 70 minuts han passat per sobre de França.
Han superat.
A mi la semifinal em va semblar exemplar.
I contra Holanda no van estar malament, tampoc.
Contra una selecció com Croàcia i el d'avui ho arrodoneix perquè el rival és França, però el partit d'avui podia haver caigut per qualsevol de les dues bandes.
Sumem més gent aquesta nit de festa. Obrim el Futbol Club del Mas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Argentina justa campiona per tu?
Absolutament, sí. Justa campiona i precisament tenia...
Tenia prevista alguna explicació sobre la final, l'Àlex Dalmas, amb qui volem mirar una miqueta futbolísticament, perquè tot és molt emocionant. Toca molt al cor, als sentiments, però diria que aquesta Argentina... L'Argentina d'Escaloni és força més coses que Leo Messi. Per mi Messi no ha fet una final extraordinària, ha fet dos gols, un gol de penal, un gol de bon oportunisme, ha tingut accions brillants, puntuals, però no ha... Per mi Mbappé fins i tot m'ha donat sensació de més superioritat que Messi.
Mbappé a partir del primer gol, del 2-1.
Sí, però és que a partir del 2-1...
Els primers 80 minuts tampoc se l'ha vist.
És veritat, però és que després semblava que podia guanyar el partit tot sol.
També culpa de Deschamps, que és que
també.
Fins que Mbappé ha dit vaig a fer el que vull i no el que em diuen, el partit és que no les pilotes no li arribaven.
Fins que ha fet entrar Coman, que estava jugant pràcticament condeda d'extrem dret, que no tenia ni solta ni volta si volia aixecar el partit. Vaja, per mi el Mundial és tan, fa pujar tant la cotització d'Escaloni, que era, em permeteu l'expressió, mig becari, i fa baixa la de Deschamps, que per mi ha fet una final bastant discutible.
Sí. Avui és que França ha tornat a fer el que ha fet durant tot el Mundial, no? Perquè avui
ha tornat
i quan empata a dos... Quan empata a dos, té els argentins groguis. I és cert que han tingut alguns... Però tots al contragop, és a dir, ni tan sols han volgut en aquell moment agafar la iniciativa del partit.
No. Àlex, hi ets, eh?
Sí, sóc, perdoneu. Deia que molt justa, l'Argentina campiona.
Molt justa de justícia.
De justícia, correcte, sí.
Uri, volies dir alguna cosa?
No, que d'Escaloni per mi una de les coses del partit d'avui és l'inició de Di Maria.
Totalment.
Perquè jo, Scaloni m'ha semblat un tècnic fins a la final bastant conservador, i en canvi amb l'alineació de Di Maria ha sigut atrevit.
I ha fet molt mal allà.
I ha sigut clau.
Ha fet molt mal.
De Di Maria avui.
Àlex Dalmas, per què creus que l'Argentina ha jugat més que França en bona part de la final? Potser perquè l'aposta inicial d'Scaloni amb Di Maria, oberta a l'esquerra permanentment, ha fet molt mal a França, no l'han sabut interpretar, i Argentina sempre tenia una via per on atacar?
Sí, i ha tingut molt a veure. Primer de tot, jo crec que per valentia, per com han enfocat el partit a cada una de les seleccions, i ara ho dèieu. Però després per plantejament. A mi, Scaloni, que estic d'acord que havia mostrat una cara molt conservadora, avui crec que és valent, crec que el 4-4-2 és el que li fa més mal a França, i diguéssim que Argentina en gran part ha aniquilat, sobretot a la primera part, a França en el 4-3 de dins, i especialment en el 2-1 amb Griezmann. Hem vist un Enzo molt baix, un De Paul molt baix a rebre, Griezmann no sabia qui tapar, saltava, i quan obligava a saltar a Rabiot o a Tchouaméni, apareixia Messi per l'esquena. Hem de pensar que la primera part Messi ha intervingut 34 vegades i 19 d'elles ho ha fet entre línies, ha pogut rebre i girar. Per tant, jo crec que per moltes coses, però sobretot per la batalla del mig del camp que li ha guanyat amb aquest 4-3.
Doncs a mi, superficialment, m'ha semblat que la posició de Di Maria no l'han sabut interpretar. Zero ajudes de Dembélé a Koundé. Potser tenim temps de parlar de Dembélé, Sònia.
Una ajuda, sí, no?
Una molt bona.
Per la gent. Avui dia és dia per parlar dels guanyadors, avui, Xavi.
És dia per parlar dels guanyadors, d'acord. Però vaja, poses a Messi obert a la dreta perquè vagi cap a dins i sempre trobi un jugador molt obert com Di Maria, que té 1-1, i que als 60 minuts que ha jugat ha fet un partidàs, que té 1-1 i que els ha fet anar de corcoll, ha fet un gol. A mi aquí m'ha semblat que el domini de l'Argentina i sempre tenir... la guia de partit passava per jugar amb Di Maria a l'esquerra.
Sí, jo crec que per jugar amb Di Maria a l'esquerra i per aquesta posició que deia l'Àlex de Messi entre dreta i segona punta. Jo crec que Scaloni ha estat brillant avui amb aquesta decisió. Crec que el que ens ha demostrat Scaloni durant tot el Mundial és que ha anat evolucionant. Jo crec que hi ha pocs entrenadors que hagin estat tan flexibles tàcticament com Scaloni. França, Croàcia, el Marroc han jugat el mateix sempre amb el mateix equip, i Scaloni ha estat l'entrenador que més ha intervingut. L'hem vist amb tres centrals, l'hem vist amb línia de quatre, però línia de quatre plana, l'hem vist avui amb aquesta situació de Messi entre banda dreta i dintre, i a l'esquerra obert a l'esquerra. O sigui, jo crec que a mi és un entrenador que m'ha impressionat. Em va semblar al principi del Mundial el primer partit contra l'Arabia Saudita de molt mala lectura, però ha anat introduint injeccions de jugadors joves que jo crec que avui no tindran temps, però que el Mundial de McAllister, Enzo i Julián és espectacular. O sigui, per mi són justament els còmplices que necessitava Messi, sobretot perquè Di Maria no ha pogut estar durant tot el campionat, i que ha anat modificant i modelant, i jo crec que avui gran part de l'èxit de l'Argentina passa per la victòria d'Scaloni sobre Deschamps, perquè aquesta posició de Messi feia que més Teo no sabia si havia de venir amb Messi o si havia d'esperar que arribés al lateral, que era una miqueta més llarg, com Nahuel Molina. Messi sempre tenia, com dius el Xavi, oberta a esquerra Di Maria, i que tenia el cara a cara amb Koundé. No sé, crec que Argentina ha dominat l'escena gràcies a Scaloni, i no m'ha agradat gens res del que ha corregit Deschamps. Jo crec que ha engaviat Mbappé d'esquena a porteria en aquella posició de nou quan ha fet els canvis, que no entenc per què els ha fet al minut 40 Dembélé i Giroud, no ho entenc encara. Sí, perquè quina pressa tenia per gastar una finestra en una situació tal com estava el partit amb 2-0. I vaja, crec que avui l'entrenador ha inclinat el partit cap al campió.
Salmo, has seguit Deschamps. Deschamps ha explicat el seu punt de vista de la final, el per què ha fet aquests dos canvis. Ha dit alguna cosa sobre això?
No, bàsicament la seva conferència de premsa ha estat, diguem-ne, per mirar de rebaixar una mica el to, tot i que ha tret la puteta amb el tema de Marginia i l'arbitratge.
Ah, sí? O sigui, m'ha semblat penal espectacular, l'arbitratge.
A l'equip li han posat un 2.
Un 2 sobre 10. Sí. A mi el primer penal em sembla penal tonto, de Dembélé, però penal. Hi ha contacte, un noi que va en cursa i entra a l'àrea, Di Maria se n'aprofita.
A mi no em sembla gens de penal, però
a mi em sembla penal.
És igual.
A mi em sembla penal, claríssim, també.
En qualsevol cas, el que ha vingut a dir Didier Deschamps és que, bueno, ha fet allò de més val que no parli avui de l'arbitratge, sí, perquè si no, doncs em tocaré el crostó. I l'altre, per Giro i Dembélé, insistint en la idea que no volia assenyalar-los quan vaja, diguem-ne que el gest parla més que les paraules que ha dit.
Àlex, tens dades de les teves dades, que sempre són molt bones, molt interessants, que expliquen el perquè d'aquesta solidesa de l'Argentina d'Scaloni, que ha estat un equip que ha proposat futbol, ha estat molt sòlid al darrere i s'ha anat construint al voltant de Messi.
Sí, perquè una de les bases ha estat aquesta, més enllà de Messi, d'Scaloni, que estic d'acord, ha estat aquesta solidesa defensiva. Hem de pensar que l'Argentina només ha anat un partit per sota del marcador i és el que perd davant de l'Aràbia Saudita. Per tant, ha mostrat solidesa defensiva molt, molt alta. L'altre dia ho parlàvem amb el Tot Costa. Mira, jo crec que aquesta solidesa està fonamentada en tres columnes bàsiques. Una, la d'acabar jugades, avui hem vist molt, és a dir, prioritat per acabar jugades amb xut o tancar-les. De fet, amb 83 xuts, l'Argentina és l'equip de la competició, la selecció de la competició que acaba amb més xuts. La segona són les faltes tàctiques. Amb el partit d'avui, l'Argentina ha arribat a les 100 faltes totals, la majoria d'elles tàctiques, és la selecció que més de llarg faltes ha fet. I la tercera és per guanyar els duels. Estaven molt intensos i ha estat la segona millor guanyant duels just per darrere de França. Si unim aquestes tres columnes, trobem la solidesa que hem fet, perquè al final l'Argentina acaba sent, de totes les seleccions que han arribat a la fase final, la selecció que ha concedit menys xuts de tots els rivals.
Àlex, aquí és amb nosaltres, eh?
I tant, i tant.
Anem un moment a publicitat i quan tornem, de cap cap a l'Argentina.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Tens un fill o una filla d'entre 7 i 13 anys fan de l'anime? Doncs ara, amb l'X3, podeu guanyar un viatge al Japó. Entreu a la web o l'aplicació de l'X3 i amb el seu carnet participeu al concurs. Animeu-vos, el Japó us espera.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 del matí, bon dia, som-hi.
Amb Laura Rossell.
Aquest dilluns, al matí de Catalunya Ràdio, des de l'Art Santa Mònica de Barcelona, per la final de Nadal de l'Enigmarius, amb el Màrius Serra, el sector cultural i la música de Detallets.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell, cada dia de 6 a 1.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Les samarretes, les tasses, les bosses i els coixins de la Marató. Un disseny de mariscal que t'arribarà al cor. En exclusiva a la botiga de TV3.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
58.490, 58490 de la sèrie 40.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 del matí, bon dia, som-hi.
Amb Laura Rossell.
Aquest dilluns, al matí de Catalunya Ràdio, des de l'Art Santa Mònica de Barcelona, per la final de Nadal de l'Enigmarius, amb el Màrius Serra, el sector cultural i la música de Detallets.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell, cada dia de 6 a 1.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
I want you.
Dos quarts i mig de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit, som a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas, el Ramon Salmurri. És la nit de la final del Mundial, la guanyada a l'Argentina, la guanyada a Messi, i ara hem d'anar cap a l'Argentina per veure quins nivells de bogeria s'estan vivint a Buenos Aires i a tot el país. Joan Biosca, bona nit.
Bona nit, Xavi. Doncs una bogeria absoluta. Més d'un milió de persones aquí a Buenos Aires ara mateix, a la plaça de l'Obelisc, a l'avinguda 9 de Julio, plena vessada d'argentins celebrant aquesta Copa del Món. Imatges veiem ara mateix a través de la televisió argentina. Rosario, la ciutat de Leo Messi, també plena vessada el monument a la bandera, que seria el lloc icònic de la ciutat de Rosario de celebracions. Però això està passant a Mendoza, a San Juan, etc, etc, etc. Nosaltres som ara mateix en una de les fan zones que s'han distribuït aquí a la capital argentina. Ha baixat una mica l'ambient, la gent està menjant pizza i estan fent un mos, els que han begut alcohol, els
que no...
Sí, home, porten unes quantes hores ja i s'estan intentant recuperar, mirant les imatges, babejant, veient la... com ho ha celebrat la família Messi, Antonella, els fills de Leo, plorant, la família molt contenta. Després aquí també a l'altra banda parlo, hi ha un sector que està embrenant, un cafè llet, tros de pastís, hi ha una barreja d'ambient familiar, d'ambient festiu, s'han cridat molt als gols, s'ha patit moltíssim, clar, però moltíssim. I els argentins, d'alguna manera, ara, quan han guanyat, òbviament, ho han gaudit. A ells els agraden les victòries èpiques, místiques com aquestes, així ho viuen ells, i Leo Messi, que portarà la Copa cap a Buenos Aires en aquestes properes hores. I el diari Clarín acaba de llançar una alerta dient que, per por a que hi hagi aldarulls i problemes, la selecció argentina no aniria al centre de la ciutat amb una rua i tampoc aniria a la Casa Rosada a entregar el trofeu al govern argentí i al poble argentí.
I no se sap on ho faran.
No se sap res. El que acaba de publicar ara mateix el diari Clarín, deixant gran incertesa a molta gent, no?
Clar.
El que volia era, el que s'havia dit era que arribarien d'aquí 24 hores, que descansarien a la ciutat esportiva al costat de l'aeroport de Buenos Aires, sí, sí, que farien el 6, exactament, i que farien una celebració el dimarts, ja més descansats, però ha deixat el diari Clarín una mica tothom fred amb aquest missatge que ha llançat a l'alerta dels mòbils, que són les alertes que tenen tots els periodistes, etcètera, i la gent també que té els seus telèfons mòbils. Veurem què passa, però aquí ha estat de bojos.
Sí,
ja havia sigut una cosa que hem passat de l'alegria...
Sí, és de bojos aquí a Barcelona. A l'Arc de Triomf hi ha centenars, diria milers d'aficionats argentins celebrant la victòria de la seva selecció al Mundial. M'imagino que Buenos Aires, doncs, ha sortit al carrer en ple.
Sí, tinc les meves filles celebrant la victòria al costat de l'Obelisc, o sigui que imagineu-vos, també molt argentines elles, ha sigut espectacular, i d'alguna manera els argentins li recriminaven, jo diria li recriminaven, perquè obertament li han retret moltes vegades a Leo Messi que no jugava com amb el Barça, quan jugava al Barça, etc. N'hem parlat molt, ha portat la Copa cap a l'Argentina i els argentins li agraeixen, és cert, però senten que Leo Messi estava en deute amb ells, i això és una injecció d'alegria, de positivitat, d'emoció, de ser campions en un país, en una societat, i això és més sociològic, no tan esportiu, que necessitava precisament això, que reclamava a l'escaloneta i a Leo Messi en particular una victòria per un patiment d'una societat que està en una crisi econòmica a l'enèsima, la de l'Argentina, una inflació que serà del 100% a l'acabar aquest any, i que els sous són que deixen a gairebé la meitat dels argentins en la llindar de la pobresa. Avui han celebrat, celebraran encara unes quantes hores més, aquí encara és de dia, són 3:15 de nit al vespre, o sigui, encara queda gasolina per a molts.
Molt bé, Joan. Doncs celebra tu també, perquè ets mig argentí, ja fa una colla d'anys que vas marxar cap a Buenos Aires, i veurem on acaba celebrar la selecció argentina, sí, aquest Mundial de 2022. Recordo imatges històriques de Maradona a la Casa Rosada, el 86, ple com un ou, i pràcticament traient tot el cos de la balconada, i unes imatges que finalment són icòniques. Gràcies, Joan.
Una abraçada.
Salmo, Messi ha parlat, oi?
Sí, senyor. Atès els mitjans de comunicació, només acabar el partit, en alguna de les flash interviews, perquè, com t'ha explicat la Sònia, ni ha passat per la zona mixta, o bé, on no ha atès a la zona mixta i tampoc ho ha fet a la sala de premsa. I, vaja, Messi ha reconegut el que ja tots sabíem, que és que per ell aquesta és una copa especial, única i molt important en la seva carrera.
Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Es hermosa, es hermosa.
Dale un beso para la gente argentina que la está viendo.
Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Alguna vez lo dije que Dios me la iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar. Vemos un nuevo valor de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso.
Aquest és Messi, un altre triomfador de la nit i del Mundial, Salmo, Scaloni.
Triomfador total i amb majúscules. O sigui, Argentina ha sabut aguantar i resistir durant el Mundial. Messi ha posat el fet diferencial, però Scaloni ha intervingut en cada partit, sempre buscant solucions per ajudar el seu equip, i avui Scaloni estava especialment satisfet, s'ha posat a plorar, de fet, a la sala de premsa. Un Scaloni que ha confessat una conversa que va tenir amb Leo Messi després d'aconseguir la classificació pel Mundial.
Entonces se lo transmito a él y digo, Leo, la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta selección. Y él me dice, ¿qué importa? Seguimos. Seguimos porque seguramente va a ir bien. Y si no va bien, no pasa nada, intentarlo. Y ahí a mí me dio un envión anímico increíble. Porque en ese momento sentía, no sé si la ansiedad, pero sentía que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros porque le estábamos dando satisfacciones.
Més temes sobre la final. Salmo, ja ens has explicat que Deschamps no volia parlar de l'àrbitre, però això amagava una crítica clara a l'àrbitre polonès, que per mi ha fet una actuació brillant. Per una vegada parlo bé dels àrbitres. Mbappé ha parlat? No.
No, Mbappé no ha parlat, no. De fet, Mbappé ha tingut un perfil molt baix durant tota aquesta Copa del Món, no ha volgut fer pràcticament declaracions i avui tampoc.
Messi...
Escolta'm, una pregunta, i Messi i Mbappé, què heu vist al camp d'aquesta relació?
Mira, just abans de començar la pròrroga, tots dos coincidien, diríem, en el cercle central al costat, i jo els he vist que es donaven la mà. Desitjant-se sí, sort, imagino, de cara a la pròrroga.
Fredor, perquè amb el Ricard hem coincidit quan els donàvem els premis individuals, que ara els repassarem al Twitch de Catalunya Ràdio, i pràcticament és que ni s'hi miraven, Ricard.
A mi m'ha sorprès molt.
A mi també.
Per això volia preguntar-los al Costa, a Jalma i Salmurri, que han estat allà i s'han pogut fixar més en si han coincidit, perquè, clar, la tele... En el fons t'ensenyen algunes imatges concretes, podia ser que havien estat parlant molta estona, però com diu el Xavi, en aquella foto, per exemple, és que gairebé ni s'han mirat a la cara.
Messi, si hem millor... de fer la comparativa amb el que va ser la final de la Copa Amèrica i la relació Messi-Neymar aquell dia, sí. Diguem-ne que avui la realitat ha estat del tot diferent.
Molt diferent. Per Messi... cert, també he vist algun càntic al vestuari d'Argentina, del Dibu Martínez, referint-se a Mbappé.
Ah, sí?
No gaire. Home. Bé, em sembla. Sí.
Doncs... Bé, al Dibu li falta un quart d'hora, com ha quedat de mostrat quan li han donat el premi al millor porter i ha fet un gest que no pot ser més grotesc.
Ara el
més,
veig. Ara el veig, com si n'és trempat, no? Ha agafat la mà i...
Sí, però a més hi ha una foto que enquadra al darrere seu l'Emir de Qatar.
Sí, sí, el mira, és aquesta.
La cara, vaja, la cara suposo que és la mateixa que he fet jo, que és noi, aprendre a comportar-te encara sí. Que hagis guanyat el Mundial.
Realment, com va vaticinar la Sònia Gelmà, Dibu Martínez ha estat el porter del Mundial. Estem tots d'acord?
Totalment,
sí, sí. Estem tots d'acord. Messi,
la parada d'avui d'abans de la pròrroga, del final
mundial,
de la pròrroga, és increïble.
Brutal. Sí, increïble.
És, per mi és més difícil que la de Casillas a Robben, perquè I és tant. Més antinatural el gest.
Sí,
s'obre
sí,
de
sí,
cames...
És que la veus dintre més. És sí, que sí. Remates bé.
El xut va recte, que no agafa cap efecte ni cap angle, sí. Molt a prop. Era el 123, després Lautaro ha fallat el cop de cap, però vaja.
No, i els tres penals de Mbappé... En dos l'ha tocat la pilota. Sí, o sigui, s'ha tirat molt bé, Mbappé també ha xutat molt bé, però sí. En dos l'ha tocat la pilota.
Messi, millor jugador del Mundial, tots d'acord també? Diria que sí, eh?
Sí.
Sí. Sí.
Mbappé, màxim golejador, això són números, 8 gols, i per mi, o sigui, continua sense fer-me gaire gràcia, però és que és una jugador bèstia, sí. que decideix
fet,
partits.
L'última jugada que ha fet de la pròrroga, que se n'ha driblat a 3 en un pas de terreny.
A 4, ha sortit Dybala ja per treure la pilota.
No l'atures, no l'atures. Impossible.
Minut 120.
Ara ho parlàvem amb la Sònia venint cap aquí i m'ha arribat a l'acord que no és un jugador que millori el seu equip, però és un finalitzador, és a dir, quan la pilota arriba a ell no participa com Messi en l'elaboració de la jugada i fins i tot diria que Neymar, però quan agafa la pilota a ella era impressionant a la pròrroga, com ara dèieu, que ja tothom anava amb el ganxo i el tio encara tenia reprís per esprintar, per deixar arribar els tirats per terra. a mi és un jugador que en directe m'impressiona. No,
m'impressiona,
no sé,
eh? Sí, sí.
No
sí.
sé si... Potser li falta un punt de la màgia de Ronaldo, però en davanters d'aquest estil jo és del més bèstia que he vist.
Inflacable.
El gol és espectacular, el gol en joc. La paret, sí, la paret, sí, i després l'olològic és controlar l'aire que va portaria, sí, perquè està sol.
Sí, sí,
no. No,
és que en aquell moment... Baixa tot el cos perquè sí, sí, la pilota no s'aixequi. Sí, és un gest tècnic d'una qualitat extrema implacable. Sí, sí. Enzo Fernández l'han escollit el millor jove. I es preguntava amb l'Oriol... Com és que no li havien donat a Julián Álvarez? I la resposta la té el Francesc Ripoll.
És perquè té... vaja, per guanyar aquest premi has de tenir com a màxim 21 anys. Ens en té 21, Julián en té 22. Per tant, ja no entra en aquesta categoria.
Està bé. Per mi he descobert un mig centre, un jugador completíssim. M'encanta Enzo Fernández.
A mi també.
L'Oriol volia comentar un moment el tema de la túnica de Messi, perquè al Messi li han entregat una túnica, una bata transparent per recollir la Copa del Món. I a la foto de Messi recollint la Copa del Món, doncs, amb la samarreta argentina, per sobre hi ha una túnica lletja i ridícula, no ridícula per la túnica, ridícula perquè la utilitzi el jugador que guanya el Mundial. I això, clar, ha estat imposició dels catalans.
I m'he indignat moltíssim, perquè pensava, sí, sí, Messi, portes 15 anys esperant aquest moment i la foto aixecant el trofeu amb aquesta túnica, em sembla ridícul. I és criticable per part dels catalans, però per mi és més criticable per part d'Infantino, que sempre va dient que és un home de futbol, doncs un home de futbol això no ho va permetre mai de la vida.
Però han pagat molts diners.
Molts, foto. Molts.
Això es diu vist. És una túnica que es veu que es posen aquí en dies de casaments, de cerimònies religioses.
I quan algú guanya el Mundial li dona perquè se la posi.
I clar, però et poses en el lloc de Messi...
És com el seu
el
smoking, perquè ens entenguem.
Ja, clar, clar, però t'ho imagina't. Imagina't que guanyen un Mundial.
Els futbolistes no recullen trofeus en smoking. Escolta, em deixa
aquí. No, està clar. Vull dir, jo crec que han esgarrat la foto.
Sí, totalment.
Totalment.
Ara rematarem el Mundial amb el tema de la porra setmanal, però sabeu que avui... estem fent la marató de TV3 i Catalunya Ràdio. És diumenge de la marató de TV3 i Catalunya Ràdio i encara podeu trucar al 921 50 50, 921 50 50. Aquest any l'estem dedicant a la lluita contra les patologies cardiovasculars. Al Club de la Mitjanit hem trobat el cas d'un noi que fa un any i mig va patir un episodi de mort sobtada i sort que el va patir a un camp de futbol on hi ha desfibril·ladors. És l'Oriol Benet i ens està esperant abans d'anar a dormir. Oriol Benet, bona nit.
Hola, molt bones.
L'Oriol Benet és de Figueres, oi que sí?
Sí.
Tens 17 anys?
17 anys.
I fa un any i mig vas tenir un ensurt que pràcticament no l'expliques. Vas patir un episodi de mort sobtada just abans de començar un partit del teu equip, que era el cadet del Figueres contra l'Escala. Com va anar?
Doncs mira, jo estava a la prèvia del partit allà a l'estadi de Vilatenim, de l'estadi del Figueres, i res, això a mi m'ho han explicat perquè jo no me'n recordo. Jo estava fent l'escalfament i de cop i volta em vaig desmaiar allà al mig, i dos companys primer em van venir a... es pensaven que jo estava fent broma, em van venir a, com a dir, va, Oriol, aixeca't, no sé què, no sé quantos, i ja de seguida es van adonar de que no, de que em passava alguna cosa fort. Per sort hi havia el físio del primer equip allà al camp, que el primer equip estava fent l'escalfament per al seu partit que jugaven després, i el físio va estar molt atent, ja de seguida van anar a buscar el desfibril·lador i en 6 minutets em van recuperar molt ràpid.
Et van recuperar, et van dur a l'hospital, vas estar un dia en coma.
Sí, cap a un dia i mig, dos dies.
Un parell de dies en
coma. Induït.
Com a induït.
Em van induir al coma perquè per no sofrir danys cerebrals.
Clar. Dius que d'aquell dia, del 19 de maig del 2021, no recordes res.
No recordo res. Ni del 18 de maig, tampoc.
Del dia anterior, tampoc, eh? Quines
no.
coses. I després, què és el primer que recordes?
Jo recordo despertar-me a l'hospital, supermarejat, i obrir els ulls i veure el meu pare allà als peus del meu llit... i dir, fill, has tornat a viure.
Que bé, que bé tornar a viure, no, el que et va passar, sí, perquè no has pogut continuar jugant a futbol, Oriol.
No, els metges m'ho van prohibir, bueno, no només jugar a futbol, sinó fer exercici físic, ja que accelera les pulsacions i no em va bé.
amb 17 anys, què pesa més? La por a que et passi alguna cosa com la que et va passar, que et torni a passar, o les ganes de poder tornar a jugar a futbol i la ràbia de no poder fer-ho?
Bueno, la veritat és que amb això de que la por, els metges em tenen molt tranquil, perquè ja 3 dies més tard que em passés em vaig sotmetre a una operació, porto un desfibrilador aquí en el pit, i si em torna a passar un atac, doncs jo ni ho notaré ni res, i ja l'aparell farà una desfibrilació i em recuperarà. I jo, en teoria, només hauria de notar una pressió al pit, i ja està.
Ja, i ho trobes a faltar molt o què?
Sí, el de jugar a futbol moltíssim. Cada cop, bueno, jo era porter, i cada cop que veig un porter cagar-la així en el Mundial o així, dic, fuà, jo l'hagués parat. O alguna cosa així, saps?
Has vist la final o què?
Sí.
Què et sembla el Dibu Martins, el porter del Mundial?
Bueno, en el segon gol l'ha cagat una mica, en Dibu.
Per què? Vols dir? És un xutarro d'Mbappé. Ets molt exigent, ara ja que no et poses sota pals, ara són totes parables, no?
No.
Molt bé. Oriol, d'alguna manera et vas tenir la sort de ser al costat d'un camp de futbol, perquè això t'arriba a passar fent esport de lleure en un lloc que no fos un camp, i potser no ho expliques, perquè ja fa un temps que la Federació Catalana de Futbol va engegar la campanya Tots són un batec, que va ajudar a que a tots els camps de futbol i a les pistes de futbol sala de Catalunya hi hagués un desfibrilador per intentar resoldre casos com el teu.
És el que s'hauria d'intentar, que tots els camps de futbol i tots els pavellons tinguessin desfibrilador.
I ho explica l'Oriol Benet, que ho pot demostrar en primera persona. Oriol, bona nit, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
I a gaudir de la vida.
Molt bé, merci.
Cinc minuts i les 12 i tenim 3 minuts per rematar el Mundial. La porra és un dels moments preferits de les últimes setmanes i l'ha guanyada clarament el Ricard Torquemada, que des del primer moment i durant totes les setmanes, alguns com el Salmo, li van fer el salt a l'Argentina pel Brasil un dia, el Torquemada sempre va dir que guanyaria l'Argentina. Tu creies de debò, Ricard?
M'ho creia, però no sé per què.
No hi confiaves. Vam dir que això tindria premi. Avui estic fent el programa, i li ensenyo a l'Oriol i al Francesc Ripoll, amb una samarreta de l'Argentina, la del Mundial 78. El Mundial de Kempes. És una rèplica que vam fer fa uns anys i la vam posar a la venda, la vaig comprar, m'agrada molt i tinc molt apreci. I Esteve, Ricard, perquè la utilitzis
home, tio, però això és un
de fons
gran regal,
al Twitch
però...
del 2026.
Home, aquest és un gran regal, però ja ho parlarem, això. Si la vas comprar tu, ja ho parlarem.
Home,
però...
Torna-li, Ricard,
no.
Torna-li.
Bueno, de moment, sí, Esteve, sí, de moment, Esteve.
Gest d'elegància del campió.
El bigoti me'l deixo ja. O sigui, a partir d'ara ja està tornant a sortir. A veure, preguntes ràpides per als 3 enviats especials. Tenim un minut. Sònia, quina és la cançó del Mundial?
Los muchachos.
Los muchachos. Salmo, demanaràs la nacionalitat argentina?
Anda, paixar, bobo.
Costa, has trobat alguna pizzeria que superi la del carrer Verdi a Doha?
En absolut.
Sònia, trobaràs a faltar el creuer?
No.
Salmo, trobaràs a faltar la Sònia 24/7?
Aquesta la responc jo. No.
No. Costa, torneu ja. A quina hora agafeu l'avió?
A 8:15 del matí d'aquí, per tant, d'aquí a menys de 5 hores.
Demà sou aquí ja tots tres, el Salmo Murri, la Sònia Salma i el Jordi Costa, per fer el Tot Costa des de casa. Més enllà de bromes, enhorabona a tots tres per la feina, la Sònia per com s'ha mogut a les zones mixtes, el Salmo Murri per les narracions emocionants que ens ha deixat, sobretot la d'avui. A tots
Victor
dos per...
Hugo Salmo Murri, eh?
A tots dos per trobar Batistuta, eh? I el Jordi Costa per rematar en l'última setmana una cobertura de Mundial que ha estat excepcional. Bona tornada als tres i una abraçada forta també per al Josep Forns. Moltes gràcies, de debò.
A vosaltres,
a
una
tu,
abraçada.
Gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Fins demà.
Ricard, ja parlem això de la samarreta. Fins demà.
Fins demà, gràcies.
Àlex Dalmas, que t'he tingut sense parlar més de mig programa. Gràcies.
Un plaer, home, una abraçada.
Uri, gràcies, com sempre.
Propera.
Tanquem.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el club d'aquest diumenge, que és l'últim de l'any, i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raúl Orgales a l'estudi 1, la Júlia Paricio i el Xavi Clemente i el Xavi Vall al control central, i el Francesc Ripoll i el Damià Aguilar a la redacció. I el record especial d'avui és especial per mi. És per al meu avi, el Lleó José Manuel. Avui la Marató està dedicada a les patologies del cor, i el meu avi va morir fa 39 anys d'un infart. Va ser el matí del dissabte 10 de setembre de 1983, mentre esmorzava amb el seu net, que estava a punt de fer 6 anys. De sobte, l'avi va caure sobre les cames del seu net, que es pensava que li feien broma, i va començar a espantar-se només quan la iaia va arribar corrent des de la cuina desencaixada, perquè el iaio ja havia tingut algun infart abans. El segon o el tercer, ara no recordo, va morir amb 74 anys. El vaig conèixer poc i recordo poca cosa més que un dia que em va portar a Sarrià, perquè era de l'Espanyol i era soci de l'Espanyol, el meu pare del Barça, i el dia que em va caure sobre les cames. Allò ho tinc gravat. El cor s'atura i per això ens acabem morint tots, però gairebé 40 anys després d'això que em va passar, segurament moltes vides se salven gràcies a la investigació i en part gràcies a maratons com la que he fet avui a TV3 i a Catalunya Ràdio. Del meu avi tinc pocs records, però tots són bons. Sé que m'estimava i jo l'estimava i que semblava bona persona. Bona nit i que passeu bona setmana i bones festes i bon any. Que ho passem molt bé. Caricia.